Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Repassem els principals titulars a aquesta hora. El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Joan Delor, ha avisat aquest matí des de TV3 que aquest estiu és més complicat perquè ha plogut menys, en fent referència doncs, als incendis. La zona metropolitana ens preocupa especialment, ha dit, la negligència seria la causa del foc a Castellví de Rosanes. I justament l'última hora d'aquest foc és que 67 dotacions dels bombers han treballat de matinada en aquest incendi que afecta Castellví i Martorell. El foc continua aquesta hora actiu, però la intensitat de les flames ha baixat amb l'increment progressiu de la humitat relativa, que ha fregat el 60%. Tot i això, al flanc dret hi ha hagut algunes represes pel vent. I un altre dels focs que preocupa aquesta hora és el foc que s'ha declarat aquesta matinada a Collserola. 8 dotacions dels bombers de Barcelona estan treballant des de primera hora en aquest incendi forestal. El foc s'ha originat a la carretera de Sarrià a Vallvidrera i ha quedat extingit poc després. Ha provocat talls de trànsit a la carretera de les Aigües, com també als carrers Bellesguard i Palafolls. I també us hem d'explicar aquesta hora que el foc ja està controlat és l'incendi entre Lloret i Tosa, que això sí, manté 30 veïns confinats. L'incendi ha afectat un habitatge i els jardins d'altres cases. El foc començava de manera fortuïta en una furgoneta aparcada al voral de la carretera i les flames s'han escampat fins a l'urbanització de Font de Sant Llorenç. I ara canviem de qüestió, perquè també us hem d'explicar que el govern català decidirà a les properes hores si decreta o no un toc de queda o confinament nocturn. La decisió, com que no hi ha estat d'alarma, de comptar, com sempre, amb l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Davant d'aquestes mesures i aquesta possibilitat de decretar un toc de queda de local, doncs alcaldes de grans ajuntaments i de ciutats de costa han reaccionat amb crítiques al govern. Es queixen que no tenen prou recursos per controlar els botellots o els accessos de les platges i denuncien que es traspassa la responsabilitat als consistoris. Demanen, per tant, ajuda per aplicar les restriccions o fins i tot que s'apliqui de nou aquest toc de queda. Fins aquí la informació, ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest estiu, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
Els divendres, a 12:45 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. Demans de la farmàcia de Tarradellas. Farmàcia Amiga, els divendres a 12:45 del migdia a Ràdio Estel. Amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Segon cafè. amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Doncs així torna a sonar la meva tassa de cafè, preparada, des de l'estudi de Ràdio Estel, i saludem a aquesta hora a la periodista Teresa Carreras. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Jo també tinc preparat el meu cafè.
També, eh?
Cafè.
I Eulogi Broto, que és més de te, però segur que també el té la mà. Eulogi Broto, què tal? Bon dia.
Avui aigua només.
Avui...
Fresqueta.
Avui aigua fresqueta, que fa calor, que fa calor. Escolteu, volíem parlar de molts temes un dia com avui. Volíem començar parlant de les restriccions a Catalunya per aquesta pujada de casos. L'altre dia el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que deia que s'esperava un repunt de casos, però que no s'esperava que aquesta cinquena onada fos amb aquests números que hem tingut sobre la taula. No sé com veieu aquestes restriccions, no sé si creieu que en falten més de restriccions, com veieu això de que es demani el toc de queda, tot plegat ha de presentar-se també al Tribunal Superior de Justícia i s'ha de pronunciar possiblement i segurament a favor, com ja ho ha fet a ciutats com València. Eulogi.
Bé, sembla que des d'un punt de vista estrictament de prevenció de contagis és necessari prendre mesures dràstiques un altre cop. És sorprenent, bueno, va ser sorprenent, ho vam comentar, com vam passar del llang al llinc o del 0 al 100 sense parar amb el 50, com es va dir a partir d'un dia que ja no calia mascareta, que es podia fer vida al més o menys normal per intentar, suposo, salvar l'estiu econòmicament en molts sectors, però la conseqüència ha estat desproporcionada. La bona notícia és que la mortalitat no és la de les primeres onades, però el número de contagis està sent inclús superior. Estem en índexs molt i molt greus si no es tallen d'immediat, no? Per tant, bé, vist l'aval del TSJ de València a les mesures inclús municipals, tot fa preveure que tindrem un confinament més que un confinament municipal, un toc de queda municipal en molts municipis, no només de Catalunya, sinó d'Espanya. I després hem de ser conscients de la necessitat de demanar prudència als no vacunats, ja no diré als joves, dic als no vacunats perquè clar, són ara mateix el motor de contagi principal del virus que va mutant, es va aprofitant de que el temps li va donant més opcions de contagi i estem en una situació sanitària un altre cop molt greu, donat que ja les UCIs s'estan tornant a omplir en índexos molt, molt preocupants.
Teresa.
Sí, tu has dit el que necessitaríem. Jo el que diria, el que hi afegiria, és el que no hem vist per ara. I és, no hem vist ni una gota d'autocrítica per part del conseller de Sanitat. Tots vam criticar, ja m'hi poso jo també, la gestió de la consellera Vergés, dient-ne que era desastrosa. Per ara el que es veiem és una cosa encara més desastrosa, patètica, perquè no entenc com el conseller Argimon, que té tots els científics, etcètera, a la seva banda, aquesta desescalada tan ràpida l'ha permès. I, per tant, a mi això em sembla que no està bé. Però, i encara em sembla menys, que veient que la desescalada al final de curs, la Revetlla de Sant Joan, tot això que ja heu dit, és una cosa que afecta molt els joves. Joves, vull dir, fins a 29, 30 i una mica més, que són gent que encara no s'han vacunat, per tant que, per mi, prudència, campanyes de prudència cap a les persones en general, joves i no joves, dient que nosaltres som responsables de que es talli el fil dels contagis, quedant-nos a casa. I això ho dèiem, no sé si a la segona o la tercera onada, però ja ho hem dit alguna altra vegada en aquest programa. Bueno, per això França obliga a vacunar, i a mi em sembla bé, perquè hi ha molta gent que, com que no veia clar això de les vacunes degut a la mala comunicació que se'n va fer, aquell embolic comunicatiu, els militars, els no militars, etc., doncs es van quedar a casa i no es van anar a vacunar. I ara ho veiem també, entre altres coses. Vull dir que a mi m'agradaria molt escoltar autocrítica per part del conseller.
De seguida parlem del que està també passant a França, que m'interessa molt. Abans tinc dues qüestions, una per cadascun. Teresa, ara comentaves aquesta capacitat d'autocrítica de govern, no? Jo em plantejava els últims dies també si comença malament la faceta més comunicativa del govern. I ho dic perquè l'altre dia Patrícia Plaja, de fet, la portaveu del govern, em refereixo, de fet, hi havia una petita enganxada fins i tot amb la periodista Gemma Linyan a la roda de premsa on s'explicaven aquestes mesures, perquè és que cada qüestió era ho hem d'acabar d'estudiar, ha de sortir a la resolució, això ja es veurà. Ostres, si surts en roda de premsa per explicar que ben bé encara no saps res, no sé per què fas una roda de premsa. Teresa, tu com a periodista, com ho vas veure tot plegat?
Sí, jo la veritat és que ho segueixo tot quasi a les 24 hores del dia. Aquesta enganxada se m'ha escapat, no l'he vist, no l'he escoltat, però la Gemma Linyan és una periodista que em mereix tots els respectes, perquè és molt bona periodista i que va contrastant sempre tota la informació. Vull dir que diu una cosa i sempre la contrasta. Per tant, que amb aquesta enganxada que tu dius i que jo no vaig escoltar, segur que em crec que la periodista Gemma Linyan, perquè és veritat, és a dir, com es pot fer mitja roda de premsa? Els polítics només tenen ganes de comunicar, de comunicar, de comunicar, i en canvi no fan campanyes, el que deia abans, mediàtiques, explicant a la gent lo important que són les persones. Entens? En aquest procés. L'important que és vacunar-se. Sí que n'hi ha, sí, però potser no és suficient. Potser s'ha de fer d'una altra manera. I a mi el que em sembla és que perdrem bous i esquelles, com es deia abans, entens? Mm. Perquè no fem autocrítica. Ja m'agradarà veure com passarem aquest estiu. Confinats encara serà tot, encara serà tot pitjor. Vull dir que jo, la veritat és que em sap greu, perquè, no sé, el cansament de la gent en relació a la consellera Vergés, perquè amb ella sí que li va tocar sense adonar-se'n, no sabia d'on li venien les coses, m'entens? Bueno, ara, mirant-ho amb recul, penso que va fer un paper prou digne. Tots estàvem esperant aquí el Salvador, i el senyor Argimon per ara no es demostra com el gran controlador d'aquesta pandèmia. A mi m'ho sembla, vull dir que el senyor Argimon ha de ser autocrítica i, sobretot, encara que les mesures impopulars s'hagin d'aplicar, s'han d'aplicar, perquè total és per salvar l'estiu econòmicament. Ja ho sé que hi ha molts sectors que pateixen, que ho preguntin els de l'oci nocturn, que jo mateixa n'estic afectada perquè un dia ho vam parlar, entens? Però escolta, primer de tot hem de tallar aquesta pandèmia. I a mi em sembla que les persones hi hem de ser al davant.
I amb l'Eulogi li volia preguntar, perquè ell també ens parlava molt dels tocs de queda, i deia, segurament és una mesura que s'extengui a moltes localitats espanyoles. No sé si això s'arriba a extendre a moltes localitats espanyoles, si valdria inclús la pena reactivar l'estat d'alarma. Això es pot fer?
Sí, òbviament. Reactivar l'estat d'alarma ara mateix seria impopular, i amb el canvi de govern semblaria un pas enrere, amb la qual costarà, suposo, políticament parlant, però sí, òbviament es pot tornar a convocar les votacions necessàries al Parlament per tornar a declarar-ho. Per mesures més radicals, recordem que en el meantime, no, en el període que des que va acabar el toc de queda fins ara, no s'ha parlat gaire, però els tribunals van apuntar a que les mesures de confinament requerien potser més que l'aprovació d'un estat d'alarma, l'aprovació d'un estat d'excepció, que és el que la Constitució preveu per la limitació de drets. No tornarem a un debat que ja vam tenir fa 2 anys i que jo personalment sempre vaig dir que el toc de queda que l'estat d'alarma era insuficient per fer el que s'estava fent, com limitar drets fonamentals de reunió, lliure circulació, llibertat religiosa, convocatòria d'actes, etc., que això requeria un estat d'excepció. I els tribunals han donat la raó. Passa que això no s'ha dit gaire, doncs ja era un problema passat. Si s'ha de tornar a fer, jo ho faria bé, seguint la normativa correcta, perquè si no ens trobarem que, per exemple, moltes de les multes i sancions que s'han posat, si la gent recorre, probablement les guanyaran i no les hauran de pagar. Llavors, clar, fa un estat d'alarma perquè després els tribunals vagin tombant les sancions governatives per incompliment és bastant absurd, però sí, s'ha de tornar a buscar un model de normativa que doni cobertura. Ja hem vist aquests dies com s'està apuntant el tema de l'horari per municipis i que molts dels alcaldes ja han sortit als mitjans de comunicació a queixar-se de la manca de mitjans i de la manca d'un marc normatiu clar perquè ells sàpiguen si els seus agents i les policies municipals poden controlar, més que sancionar, controlar per imposar aquest toc de queda encobert, etc. No? Per tant, si dintre els mateixos responsables polítics hi ha dubtes serioses de quin marc s'ha d'aplicar, tinguem en compte que el ciutadà, a més en una època de mobilitat on canvia de municipi per moltíssimes raons, entre altres pel bon temps i poder relacionar-se amb, encara que sigui amb el nucli familiar, on a la platja o a la muntanya, hauria d'haver un marc molt clar per evitar problemes amb molta gent que no sabrà si ha creuat una frontera municipal, una frontera autonòmica i quina normativa s'aplica. Amb això els servidors públics haurien de tenir més clar que estan per servir i, per tant, per donar transparència en quant a la informació a donar a la gent, no ja tant en plan comunicació, sinó en plan contingut, perquè moltes vegades trobem, i aquest ho lligo amb el problema de la senyora Plaja com a portaveu, no? Mm-hmm. El problema de comunicar normes i mesures sobre les que tu no has tingut accés a la decisió perquè simplement te les comuniquen per fer-les públiques és difícil, perquè aquestes veiem que van canviant cada dia i que no saps ben bé quina s'aplica.
En parlar de zoologia de la remodelació del govern, també en parlarem tot seguit. Abans, però, la Teresa, que feia referència al que està passant a França, que, entre altres mesures, ja ha dit que exigirà, a partir de la propera setmana, ho va anunciar aquest passat dilluns Emmanuel Macron, el president francès, exigirà, com dèiem, el passaport Covid per entrar a bars, a restaurants, inclús el transport públic, i sancionarà els sanitaris no vacunats. Jo crec que tot plegat això obre un debat interessantíssim, que és el d'on queda la llibertat individual. No havíem dit que la vacuna no es pot obligar a posar-la, per tant, on queda la llibertat individual? I dit això, i em contradic amb la pregunta, ja ho sé, només poso les qüestions sobre la taula, la llibertat col·lectiva passa per sobre de la llibertat individual? Això ha de ser així? I més en situacions com aquesta? No ho sé. Teresa.
Bueno, jo sí que penso que si la història de la humanitat ens ha mostrat per ara que ha avançat en part, no dic totalment, però en part, gràcies a les vacunes, no sé fins a on, això l'Eulògia ho podrà dir molt millor que jo, no sé fins a on es pot arribar, però jo sí que demanaria, obligaria, la paraula és, aquesta és la paraula clau, a la gent que es vacunés, entens? Perquè jo, quan m'he anat a donar la meva segona dosi, hi havia allà a la vora d'on estava, del cap que em va tocar, unes certes 4 o 5 persones que estaven en un banc prenent el sol de la tarda i que estaven dient que no estaven vacunats i que ells només anaven allà a veure com es vacunava la gent. Jo imagino que de gent com aquesta n'hi deu haver més per tot Catalunya i Espanya, i aquesta gent, mira, de mitja edat, bastants, són els que no tenen clar que són també, poden ser també portadors. I, per tant, aquella responsabilitat individual i personal. Però és veritat que els polítics han de prendre mesures col·lectives. I, per tant, a mi no se'm caurien les anells. Jo perquè ja estic vacunada, però no se'm caurien les anells de que obliguessin a vacunar la gent.
Eulogi.
Sí, a veure, la forma que ho està preparant França és jurídicament molt intel·ligent perquè anul·la el debat. És a dir, la pregunta teva, Joan, de llibertat individual, aquí no es limita. És a dir, que per entrar als restaurants i espais col·lectius d'oci, teatres, etc., es parla inclús museus, hagis d'estar presentant el passaport Covid, que la vacunació no és l'única manera d'obtenir-lo, recordem, però bueno, és la principal, òbviament. Hagis de tenir el passaport Covid, no limita els teus drets d'elecció. És a dir, tu pots no vacunar-te i quedar-te a casa. No, la vida no t'obliga tampoc a anar a restaurants. Si tu vols anar a un restaurant, que és on hi ha públic, i per tant, en el conflicte que feies com a segona pregunta entre l'interès general i l'individual, quina ha de primar, doncs tu ets lliure de no vacunar-te sempre i quan no posis en risc els altres. Per tant, en aquells espais de risc, com pot ser un espai tancat, que això està acreditat, ja ningú ho qüestiona, un espai tancat, doncs llavors necessites demostrar aquesta vacunació, per dir-ho així, no? Aquí no hi ha conflicte. És a dir, tu no et vols vacunar, no hi ha problema. No et vacunis, però fes vida de no ser contagiat i de no contagiar. Mm. El segon grup, la segona mesura estrella, que és la d'obligar, aquesta sí que és més obligar a vacunar-se als sanitaris. A mi em sorprèn que un sanitari que està lluitant contra el virus i l'ha vist en primera persona, perquè nosaltres, el comú dels mortals, que no ens dediquem a la sanitat, per dir-ho així, ho veiem per la tele, ho veiem amb una certa distància, més enllà dels casos de coneguts que t'expliquen que ho han passat o de les conseqüències que hem vist. Però no estàs a la trinxera de veure realment una UCI, de veure realment una sala d'espera, etc. No? Per tant, sorprèn que d'ells mateixos no surti les ganes de voler-se vacunar. Recordem que en aquest país, per exemple, a part del tema d'edat, es va prioritzar els grups de risc, i el primer grup de risc, òbviament, eren els sanitaris. No? Per tant, sorprèn que a França molts sanitaris, i realment hi ha molts, que no s'hagin volgut vacunar. Clar, novament, no se'ls obliga a vacunar-se. Es diu que per anar a treballar, i per tant estar en contacte amb públic que té el Covid, o no, i evitar contagis i evitar situacions de risc en defensa de la seva pròpia vida, dels sanitaris, s'haurà de demostrar també el passaport Covid. Clar, seria com una coacció encoberta de que aquesta gent pot perdre la feina. Potser sí, però tampoc se'ls obliga a vacunar-se. Ja dic, és una pedagogia una mica, potser, a l'antiga, però tampoc no obliga. En quant al tema restaurants i oci nocturn, no hi ha dubte, no és perfectament adequat al sistema de defensa d'una societat democràtica. Amb el tema dels sanitaris i l'objecció de consciència, inclús d'alguns metges, de tractaments mèdics, etc., estaria més amb la franja, però com que tampoc s'obliga, sinó que simplement es diu que no es podrà anar a treballar, i com a França la prestació del servei públic va lligada a la remuneració, si no la fas no cobres, doncs seria una mica més qüestionable. Però cal reconèixer que el senyor Macron aquí ha tingut una idea brillant a efectes d'aconseguir una crida a favor de la vacunació a una franja d'edat que estava reticent, perquè només cal veure les estadístiques de sol·licituds de l'aplicació del sistema de salut francès i...
1 milió, em sembla que van ser.
Sí, sí, el mateix dia 1.370.000 vaig veure jo quan s'estaven en altres índexos. Per tant, jo felicitaria el senyor Macron per una mena de fer política, en aquest cas, intel·ligent i que ha tingut resultats, i a més vestit bastant clarament de legalitat.
Teresa, seria aquesta una mesura que es pot arribar a estendre arreu d'Europa?
Bueno, això depèn de cada estat, vull dir que això depèn de cada estat, però jo penso que l'Eulogi ho ha explicat molt bé. Si realment anés bé, Per què no? Jo no crec que la Unió Europea pugui obligar a vacunar ningú, però sí que pot fer servir tots els seus recursos per fer campanyes en favor de la vacunació. I, per tant, crec que aniria molt bé que ho fessin, perquè per ara hem vist el que la presidenta de la comissió s'ha discutit amb les farmacèutiques per tenir o no tenir les vacunes. Ara ja estem en un altre estadi. Per tant, ara la Unió Europea sí que hauria de fer un canvi de comunicació en la... en el tema de la vacunació, però a tot arreu. Perquè hi ha també alguns països de l'est que tampoc no obliguen molt a la gent. Em sembla que era Hongria, que també feia el que podia per dir que la gent fes el que volgués, total per respectar la llibertat individual, que és que a mi em sembla importantíssima. La Unió Europea es basa en el respecte a les llibertats de les persones, només faltaria, però en aquest cas, quan depèn de la salut d'Europa i del planeta, em sembla que s'ha de ser més contundent.
És clar, Teresa, perquè en aquest sentit, ja sé que t'ho pregunto molt sovint, de fet, em sembla que t'ho he preguntat a cada onada de Covid a casa nostra. Per què a Europa no s'han pres gaires mesures de consens de com actuar davant d'una pandèmia com aquesta de forma conjunta?
Perquè Europa no és un ens polític, Europa és la suma d'estats, ho estem dient. Jo veig que a Europa la Covid l'ha posat, l'ha tensionat molt, com a moltes societats. Cuba, si en parlem després, també ho podem veure, perquè el que passa allà és un tensionament de la gran infecció de Covid que tenen. Doncs a Europa també ha passat això. Ha passat i Europa ha après i Europa ha avançat una mica més ràpidament del que feia fins ara. Però això no és suficient. Jo no entenc com des de la Comissió Europea no s'ha intentat buscar el que tu deies, Joan, és a dir, unes mesures de consens de cara a sí, vacunar la gent. Perquè per ara és que és l'única solució que tenim. No en sabem cap més. Almenys els científics no ens n'han presentat cap més en el poble. Per tant, que per mi, si aquesta és la que hi ha d'haver, doncs que s'hi vagi. És veritat que em pots dir tu mateix que hem vist persones que estan vacunats amb doble dosi, s'han infectat també, com el professor... en fi, persones que el professor Massip,
Salvador Massip. Normalment ens atenen a aquesta casa,
programa,
també.
I també l'heu entrevistat vosaltres, però ell mateix explicava el perquè i explica el fet de la necessitat de quedar-nos a casa per no contagiar. I això és la primera base. No sé.
Ens parlava abans a l'Eulogi també d'aquesta remodelació que jo crec que ens ha sorprès a tots del govern Sánchez. Sí que és veritat que sabíem que Pedro Sánchez buscava remodelar aquest govern. També és veritat que molts ho esperàvem més de cara al setembre que ara. El que ha sorprès són molts noms, perquè és que Pedro Sánchez s'ha desfet en el seu govern de noms tan propers o que li han significat tant com Iván Redondo, com Carmen Calvo, com José Luis Ábalos, en fi, gent molt propera amb ell i que l'ha ajudat a créixer com a polític i fins i tot a arribar a Moncloa. No sé si us ha sorprès tot plegat tant com jo, tant com a mi, i a quina... I quina conclusió en traieu de tot plegat, Eulogi?
Oh, la veritat és que sí, que se'n parlava feia uns dies d'una remodelació de govern, incloent també potser alguna de les carteres de Podem després de la sortida de la senyora Iglesias del govern, però no s'esperava potser en aquest moment ni de l'amplitud que ha sigut. Jo he vist els noms i les cares i el perfil, només ho puc entendre des d'un punt de vista de reforçar un govern de proximitat, i quan dic de proximitat que se m'entengui, és a dir, molt centrat en l'àmbit municipal. Hem vist com moltes polítiques alcaldesses de poblacions ja d'un cert pes en àrees importants de ciutats i de poblacions de pes específic s'han reforçat. Recordem que les eleccions municipals estem a un any i mig de la campanya, mentre que de les governatives estem a més de 2 anys. Un triomf amb unes municipals de proximitat sembla que reforça el partit de cara a un triomf amb unes generals al cap de 6 mesos, no? I les enquestes entre el tema del sanitari, entre el tema del procés, entre moltes altres coses, veiem que està retallant les distàncies entre el Partit Socialista i el Partit Popular, i que li queden al Partit Socialista 2 anys d'aguantar encara molta crítica des de l'oposició. Per tant, jo veig la reforma des d'un punt de vista de reforçar estructures de partit. Per això al final s'ha quedat només amb una reforma del govern dintre de les carteres del PSOE, de reforçar la imatge del partit i fer-la propera als ciutadans com una forma de frenar l'ascens de l'oposició, que està tensionant una possible revàlida del govern del senyor Sánchez, no? I després hi ha alguna cartera puntual com la d'exteriors amb el tema del Marroc. Era evident que necessitava un altre plantejament i algunes altres que podíem entrar en qüestions concretes. Però sí que és veritat que alguns dels molt propers col·laboradors del senyor Sánchez ha sorprès. Ja dic, tampoc s'han manifestat ells en públic molt, molt decebuts, per tant entenc que és més una decisió partint d'estructures de partit que d'afers concrets del govern.
Sí que és cert que molts d'ells ja ho sabien. Em sembla que no és així en el cas de Carmen Calvo, que ho va saber els darrers dies, i molts periodistes ja podien fins i tot intuir-ho. Molta gent de la que treballa a Madrid i segueix l'actualitat política, evidentment. Teresa, et pregunto el mateix, si t'ha sorprès, no t'ha sorprès, com ho veus tot plegat, i a més, Teresa, t'hi faig un afegitó, que és on queda la política catalana tot plegat. I t'ho dic perquè Miquel Iceta l'han tret de política territorial. Sí. Que és que havia organitzat també una mica tota aquesta taula de diàleg i tot plegat, no sé com...
Això de l'Iceta per mi demostra el poc que li interessa al senyor Pedro Sánchez, que té una visió d'estat, Catalunya, en aquest cas. Perquè fins ara Iceta, en el tema més important, no sé si havia portat massa cosa. Però vaja, per mi l'Iceta no és el tema important. Jo el que crec és que amb aquesta remodelació, que a mi m'ha sorprès gratament. Per què? Perquè en un moment on ahir es va aprovar el pla espanyol pel tema dels fons Next Generation, que per mi això és la base de tot, una persona, una vicepresidenta primera com la senyora Carmen Calvo, pues no lligava. En canvi, la vicepresidenta segona que passia primera, la senyora Nadia Calviño, la segona vicepresidenta que s'encarrega de temes de concertació social i del món del treball, i que és una aposta per la proximitat i per la inclusió del senyor Pedro Sánchez, i la tercera per la sostenibilitat, que és un altre dels grans eixos de la Unió Europea, penso que la suma d'aquestes tres vicepresidències marca un bon rumb en el govern. I per tant, com que el senyor Pedro Sánchez es veu, com deia l'Eulogi, que li venen unes municipals que les té més a prop, doncs segurament que ha volgut dir i ha volgut entendre, perquè això sí que li diuen els politòlegs, què hem de fer? Estar a prop de la gent, i per estar més a prop de la gent s'han de treure una cosa que jo dic, i ara potser no agradarà, però aquest clientelisme dels partits que hi ha, que sempre amb un no se'l pot deixar tirat mai, perquè la senyora Carmen Calvo estava ja amortitzada des del meu punt de vista. Semblava la mare del senyor president, que el senyor president necessités la seva el seu sí o no a moltes de les decisions que prenia, i no, ara estem en un altre moment. Per tant, per mi és la suma d'aquestes tres vicepresidències és una bona aposta pel senyor Pedro Sánchez. Ja veurem per què, si és per ell consolidar-se o no, però pel país segur que és bo.
Per cert, em recordaves, Nadia Calviño, per cert que se les tenia moltíssim amb Pablo Iglesias, que ja va marxar fora del govern fa uns quants mesos.
Sí, en fi, jo ho respecto, només faltaria. El que passa que la senyora Nadia Calviño, que per ara tampoc és que estigui traient moltes coses, perquè per ara Espanya ha presentat un informe pels Next Generation, pels pèls, perquè ja hem seguit el tema de l'aprovació i tal, però la senyora Nadia Calviño és una funcionària, és una persona que té una gran carrera internacional respectada, i per tant esperem que les seves polítiques, el que proposi, doncs siguin bo per la ciutadania de tot l'estat espanyol.
Em volíeu parlar també, finalment, un dia com avui, de Cuba. I és que en parlàvem avui també amb Ana Ayuso, ella és investigadora sènior per Amèrica Llatina del CIDOB, en parlàvem fa pocs minuts. No sé com esteu vivint, com esteu patint, em sembla, la situació que s'està vivint a Cuba.
Sí, jo ja l'he escoltada i em sembla molt interessant sempre el que diu. Jo el que veig per la informació directa ja, fent més jo de periodista que tinc, és això, que ara es troben els cubans en el moment de veure fins a on els joves i les plataformes digitals poden ajudar a fer forat en el fet dels canvis o les reformes que demanen règims autàrquics com és el règim cubà. Cuba és un país preciós, la gent cubana és fantàstica, però el que no es pot fer és una revolució per deixar viure la gent com estan vivint a Cuba, perquè jo ho he vist recentment, i això no pot ser. La Covid és el que els ha tensionat més, abans ho deia jo, perquè la Covid els està tensionant. Tenen molts morts, fins ara no els hi havia arribat, no sé si és que no els hi hagués arribat o què, però no en tenien tants. Jo parlava amb els meus amics cubans i els deia, aquí en tenim molta de pandèmia. Aquí sí, no. I com que no saben mai les xifres que tenen, perquè el govern no dona mai xifres reals, aquí està tot. I per tant, ells, el que ara veurem, per mi, ahir al vespre parlàvem amb un dels meus amics i em deia que per la setmana, que des de diumenge va haver-hi follon a alguns carrers, però ara aquests dies ha estat tranquil. Pica les xarxes socials i estan preparant noves mobilitzacions pel cap de setmana que ve. Uh-huh. Mira que macos. Estan lluitant amb pedres, amb tirant pedres. Això ens porta a revolucions del segle passat, saps?
Eulogi, fes molt ràpid, això.
Sí, no, simplement situacions com la que veiem a Cuba ara ens recorden la importància de l'estat democràtic de dret, no? Inclús aquí en els pitjors moments de qüestionar certes coses hem vist com el dret a la llibertat d'expressió en quant a periodistes, el dret a la manifestació i reunió s'ha respectat, i llavors quan veus situacions com les que es van viure ahir, ho vam veure en directe, no? La detenció d'una youtuber mentre transmetia o d'una periodista, doncs ens fa tornar...
És espanyol, em sembla que era, que sí? Sembla que era un diari, ara no recordo, però crec que sí.
Hi ha una detinguda espanyola de l'ABC.
De l'ABC,
sí. Sí, i llavors ens fa adonar-nos de la importància del que és un estat social i democràtic de dret, que diem, no? La situació econòmica a Cuba, que viu bàsicament la potència deriva del turisme, en una situació com la pandèmia, on el turisme està mundialment reprimit, per dir-ho així, no t'atreveixes inclús a anar enlloc perquè no saps quines mesures poden prendre demà, encara que no hi hagués ja pandèmia, costaria tornar a viatjar a un ritme normal, doncs ha fet que aquesta crisi econòmica arribi a la gent, i la gent el primer que vol és menjar, no? La situació econòmica a Cuba és molt dura, i això fa que surtin al carrer. La manera del règim, i dic règim perquè és com s'ha de parlar, jo també he estat a Cuba, també he parlat amb persones, i per darrere et diuen el que pensen, per davant no, perquè hi ha molta policia política, això també s'ha dit aquí, gràcies al sistema democràtic, aquesta ja només queda per certes esferes, però al carrer no hi ha policia política escoltant converses, doncs fa recordar que encara que moltes vegades Cuba se'n sembla un país que ja havia assolit una cota de llibertat respectable, doncs que en certs àmbits continua tenint aquests trets pseudodictatorials que s'evidencien en limitar qualsevol mena de resposta per part de la població discrepant dels governs i del partit únic que governa Cuba des de ja fa molts anys. Per tant, aquí a Europa i Espanya, com a membre de la Unió Europea, amb unes vinculacions amb Cuba històriques molt importants, haurien d'exigir no només l'alliberament d'aquests detinguts per qüestions formatives, sinó el respecte als principis i als drets fonamentals, entre ells la llibertat d'expressió i discrepància política.
A mi em sembla, jo estic d'acord, deixa'm afegir només un mig minut, que el que em fa més patir és que el país no està preparat per una transició pacífica. Em tinc aquesta sensació.
Teresa Carreras, Eulogi Broto, com sempre, moltíssimes gràcies. Jo tinc la sensació que seguirem parlant els darrers dies sobre Cuba, perquè Déu-n'hi-do el que està passant allà. Com deia, moltíssimes gràcies, una abraçada a tots dos. Ens retrobem la propera setmana.
Bon dia, igualment.
Bona setmana a tothom.
Ràdio Estel.
Avui, a 9:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mireu, el Ripollès és una de les zones amb més concentració de patrimoni romànic d'Europa. De fet, moltes d'aquestes esglésies romàniques de la comarca acostumen a estar tancades bona part de l'any. Però ara, un projecte 3D permetrà visitar-ne fins a 22 de manera virtual. Raquel Molina, tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixem preguntar-li primer de tot quina és la importància del romànic a Catalunya.
A Catalunya el romànic, és un estil arquitectònic molt rellevant. Hi ha moltíssim romànic per tot el territori i de fet, a les zones més pirinenques, el romànic està molt extès. Mm-hmm. I concretament a la comarca del Ripollès, n'hi ha moltíssims. Tenim comptabilitzats al voltant de 100 elements romànics, entre esglésies, entre ponts, entre diversos elements, a tota la comarca, i és un patrimoni indiscutiblement molt rellevant que pensem que cal posar en valor, perquè la nostra gent de Catalunya i de la resta del territori espanyol internacional pugui gaudir-lo i pugui veure'l d'una manera o altra, que ara és una mica el que us explicarem.
No sé, Raquel, ara hi entrem en aquest projecte, però no sé fins a quin punt en som conscients, a vegades o no, els catalans, de que tenim un patrimoni tan ric d'abast mundial, de fet.
I tant, i tant. Jo crec que, bueno, no es donen ganes de nombrar massa la pandèmia, però sí que és veritat que en aquests últims temps molta gent de molta població local doncs, del nostre territori està descobrint un patrimoni i uns entorns que realment són magnífics a tot Catalunya i que es desconeixien. I jo crec que una de les tasques, a part de promocionar-ho, no?, perquè vinguin visitants i vinguin turistes, també ens agrada molt tenir en compte la població local i el turisme interior, doncs, perquè vagi descobrint tot aquest inestimable patrimoni que tenim a les nostres contrades.
Dèiem, fins a 22 esglésies que es podran veure en aquesta ruta 3D, en aquest projecte. D'on surt i com es planteja aquesta iniciativa?
Mira, aquest és un projecte de cooperació territorial que es diuen projectes d'especialització i competitivitat territorial, que és Costa Brava, Pirineu de Girona, Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa. Això és un projecte cofinançat amb fons FEDER, on la Diputació de Girona és la cap de fila, i està implicat doncs, també totes les 8 comarques gironines, estem implicats en aquest projecte, i el Consorci de Vies Verdes i la Universitat de Girona. Un dels grans eixos és posar en valor el patrimoni que tenim a les comarques a través de les noves tecnologies. I d'aquí sorgeix, en el Ripollès, una mica el que us explicava, aquest inestimable patrimoni que tenim de romànic, en el qual la majoria de vegades aquestes petites esglésies o capelles estan tancades, quan el visitant doncs, se les troba doncs, al voltant dels senders o la natura, vàrem començar a valorar de dir, ostres, com podem posar en valor doncs, tot aquest patrimoni perquè la gent les pugui veure sense que físicament hagin d'estar obertes perquè, evidentment, estan en indrets, doncs, moltes vegades, al costat de senders, i això és impossible doncs, que estiguin sempre obertes. I d'aquí va sorgir una mica la idea, posar en valor tot això en el marc d'aquest projecte, bueno, que tenim fons europeus, doncs, les entitats, doncs, la Diputació de Girona també hi posa una part, i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, que és qui lidera aquest projecte.
Ara ens ho deies, un projecte finançat per fons europeus, suposo que tot plegat també és... Per això que et preguntava abans, justament, per la importància d'abast no només europeu, sinó mundial, d'un romànic esplèndid que tenim a casa nostra. Entenc que sense aquest fons europeu que ha ajudat a finançar el projecte no hauria estat possible, tampoc.
D'entrada, no. No hauria estat possible, la veritat és que no. I no haguérem pogut materialitzar doncs, tot aquest projecte, això està clar, exacte.
Com s'ha fet un projecte d'aquest tipus? És a dir, entenc que molta càmera 3D, no?
Sí. Bueno, primer, deixa'm dir-te que també, a part del finançament d'aquest projecte, la implicació que hem tingut amb els bisbats, val? Perquè això no és cas, són elements que són dels bisbats. De fet, el Ripollès hi ha tres bisbats, el bisbat de Vic, el bisbat d'Urgell i el bisbat de Girona. Vull dir que el patrimoni és seu. Llavors, per poder fer aquest projecte, hem hagut de parlar-ho, treballar-ho amb els bisbats i signar un conveni amb cadascun d'ells, val? Per poder realitzar doncs, aquests tours virtuals amb 3D.
Deia, un projecte que, evidentment, 6 imatges s'ha fet amb càmera i on es podrà veure no només l'interior de l'edifici, sinó l'edifici per fora. M'agradaria que ens expliquessis què és el que podrem veure i, sobretot, si podem veure l'exterior de l'edifici, entenc que també podrem veure la natura que rodeja l'edifici.
Sí, correcte, sí. Això és una càmera que, bueno, reprodueix el 3D, és un tour virtual, que reprodueix exactament doncs, l'església tal i com és. No hi ha contrastos ni de llum, ni es fan efectes especials. Vull dir, el 3D és exactament tal com veus tot el seu interior, tots els elements, i després també el seu exterior, l'exterior de les esglésies. I bueno, la majoria d'elles estan en uns entorns enmig de la natura, en llocs molt bonics, tenen unes panoràmiques impressionants, i això també l'hem inclòs en aquest tour. Normalment es comença per l'interior de l'església i després hi ha unes imatges exteriors i la natura que els envolta.
Abans els deia la Raquel Molina, amb qui estem parlant avui també des d'aquest programa a primera hora de Ràdio Estel. Ella és tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i una de les encarregades d'aquest projecte, on es podran veure fins a 22 esglésies del Ripollès, 22 esglésies de peces romàniques. I em deies, sí, sí, però és que el catàleg és molt més important que aquestes 22 esglésies, perquè sí, n'hi ha fins a 100. Si el projecte funciona, està previst fer-ho en totes?
Bueno, tenim en ment, eh? Bueno, potser sí, eh? Totes és complicat, però sí que la veritat és que si bueno, podem optar, no?, a més projectes o a més subvencions, doncs sí que la veritat és un tema que bueno, agrada molt i crec que és molt rellevant posar tot aquest patrimoni en valor. I plantejaríem fer una segona fase, i tant que sí. Si disposem de recursos, sí.
Segur que hi ha molta gent que ens està escoltant que està pensant, ostres, jo en tinc moltes ganes de veure aquest romànic, pel que sigui, per la malaurada pandèmia, perquè qui ens escolta és gent gran i no es pot moure gaire de casa, pel que sigui, vol veure aquest romànic des de casa. Com es podrà fer això?
Des de casa, doncs, tindrem una nova web, que serà ripollesturisme.cat, que estem en punt d'activar-la, i en allà hi haurà, si tu entres a alguna d'aquestes 22 esglésies, no sé, a Santa Maria de Matamala, Sant Julià de Tregurà, bueno, n'hi ha vàries, doncs on hi hagi, es centraran a cadascuna d'aquestes esglésies, i simplement clicant un enllaç que hi haurà en allà, en l'explicació, cliques l'enllaç, apretes la icona del Play i ja està, i podràs veure doncs, tot aquest recorregut online. Val? Llavors també es podrà visualitzar a través d'un visualitzador cartogràfic que estem treballant en el marc d'aquest projecte conjunt de comarques gironines, que a partir d'allà doncs, també es podran veure doncs, tots aquests recorreguts virtuals en 3D. Això via online, eh?
Això via online, deies, per tant, ja via sí. No online?
No online, bueno, quan arribis no online, doncs és quan arribis a les esglésies, hi haurà uns cartells just al davant d'elles, que hi haurà un codi QR, d'acord? Que et posarà a visita a l'interior de l'església amb aquest codi QR. Doncs tu des del teu propi mòbil, smartphone, et podràs descarregar el codi i in situ doncs, podràs veure el recorregut. Això és molt interessant perquè hi ha doncs, molta gent que va fer rutes, va fer natura, camina per senders, per la xarxa de senders itinerània, per GRs, bueno, per molts trams, i es van trobant al llarg d'aquests trams, doncs, està tot enllaçat doncs, per posar en valor això, els senders i el patrimoni vinculat. Doncs, no sé, pots arribar a Santa Llúcia de Puigmal, per dir-ne una, Sant Joan de les Abadeses, que hi enllaça doncs, un sender molt xulo, que és d'uns gorgs de Santa Llúcia, val? A Sant Joan, pues, allà passa la xarxa de senders itinerània i arribes a Santa Llúcia de Puigmal. Ara mateix te la trobes tancada. Doncs allà davant hi haurà una placa que posarà un codi QR i allà mateix, bueno, doncs, si et ve de gust mirar-la en aquell moment que estàs just davant de l'església, doncs ho podràs fer in situ allà mateix també.
Per últim, ens deies una cosa importantíssima, Raquel, que és que sigui online, sigui per aquest codi QR, no només la visitarem, sinó que veurem una explicació. Per tant, tot plegat compta amb una recerca històrica importantíssima. Eh?
Exacte. Sí, no només seran les imatges, sinó que estem fent recerca històrica i estem treballant doncs, els continguts dels diferents elements més rellevants que hi haurà a cadascuna de les esglésies. Hi haurà explicacions doncs, de la part més arquitectònica, històrica de l'església, i també doncs, si hi ha elements destacats, si hi ha pintures, si hi ha retaules, si hi ha una pica bautismal, doncs una mica tots els elements que puguis anar trobant en allà.
Si voleu gaudir-ho tot plegat, si voleu gaudir del Ripollès des de casa, ripollesturisme.cat, i si no, ja ho sabeu, per aquests senders que hi trobareu aquests codis QR i ho podreu veure tot plegat. Raquel Molina, tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i en aquesta
ràdio. A vosaltres. Moltes gràcies. Bon dia.
Ràdio Estel, una forma de ser. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Arriba la calor i amb ella els mosquits. Prova Synergy Repel, una sinergia d'olors essencials per la difusió d'aromes. Synergy Repel combina els olis essencials 100% bio, purs i naturals, de citronella, eucaliptus, llimona i gerani. Utilitza aquesta barreja en el teu difusor d'aromes per crear una atmosfera aromàtica que allunya els insectes. Demana Synergy Repel de Laboratorios Marnis, a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies al Corte Inglés. Més informació a marnis.es. A primera hora, amb Joan Trias. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous...
Joan Trias, què fas?
Moi je joue.
Estàs jugant?
Candy Crush. Com la...
Moi je joue, eh?
Com la nostra estimada Célia Villalobos.
Entre d'altres.
Entre d'altres.
Entre d'altres, eh? Tu te'n recordes al Parlament aquella sessió que també es va enganxar més d'un, no? Jugant al Candy Crush?
Sí? Més d'un era?
Sí, sí, més d'un, sí. Sí. En fi. Candy Crush, tu t'has enganxat al Candy Crush alguna vegada?
No.
Tu ets més de...
Pues tirem endavant.
Vale. The Crown, per cert, que no ho hem dit, ara m'he recordat, eh? Que ha guanyat, perdó, està nominada molts a la categoria, no, de millor sèrie, els Emmy.
Sí.
Estàs content?
Molt.
Guanyarà o no? No la guanya, no l'ha guanyat mai?
No.
Per què?
No ho sé.
Home, sí, Joan, doncs perquè n'hi ha d'altres millors.
Jo crec que la temporada vinent serà...
Perquè tu ets dels que potent. Diuen que aquesta darrera temporada, recordem, eh? La temporada Lady Di...
No, a mi
no,
m'agrada.
Sí, sí,
a mi m'agrada.
Ajusta, no?
No, a mi m'agrada, vale. Molt. Però la temporada... Aquests efectes... La temporada vinent jo crec que serà molt i molt bona. Molt i molt bona.
Venim per feina, és veritat. Estaria parlant amb tu tot el dia,
com
ja
vulguis,
ho saps.
Com vulguis, eh?
Què fem, doncs?
Tira.
Ara és que volíem escoltar la seva veu, que no arribava. Carla Bruni. Avui ja ho hem dit, eh? Tu has fet la presentació, el dia sona.
Sí.
A França, és la Festa Nacional Francesa, que té lloc aquest 14 de juliol. De fet, va començar a celebrar-se el 1880, eh? Que commemora la Festa de la Federació. Fête de la Fédération.
La toma de la pastilla, que en diuen, eh?
Així és, de la presa de la Bastilla.
La meva iaia la celebra cada dia.
Ai, Déu meu. És un dia... Tu sabies que és un dia festiu i pagat?
Com?
A França?
Com?
Que el dia d'avui, que és la Festa Nacional, és un dia festiu i pagat. O sigui, tu no vas a treballar, però
si és dia nacional, no?
Sí, però bueno. Escolta'm, qui fa anys avui, va, que en tenim molta teca. Fa anys Manuel Milian i mestre, que va néixer a València, perquè sí, avui estic, de galàctica. Qui també fa anys? És ella.
Bueno,
se metió contigo, Pablo.
Bueno, insistia mucho en que era marimandona, que era pesada, que era...
Val, no sé, teníem una acudit d'ella, però no tenim temps. És una de les grans, si m'ho permets.
Qui és marimandona?
Oi, qui és marimandona? És Candela Peña.
Home!
Candela, sí. Peña, que fa 48 anys, però el seu nom saps que és Maria del Pilar Peña Sánchez.
Toma ja.
Quan els seus companys d'institut li van dir que el seu nom no era molt adequat per fer d'actriu, doncs van començar a anomenar-li així, arran d'un fragment de la casa de Bernarda Alba.
Llámame Candela.
Encendieron a la Candela. D'aquí la Candela, eh? Va, No somos nadie, Princesas, que va guanyar Goya, sí. També Te doy mis ojos, i per cert, recomanació vital, eh? No sé si l'has vist tu, Joan, La boda de Rosa, de Iziar Bollaín.
No.
Pues brutal, eh?
Sí, eh?
Sí. I surt, doncs, entre d'altres, Candela Peña, que és la protagonista. Qui fa anys avui és el Peter Vives, que és l'actor, sí, del Tiempo entre costures. Saps aquell noi...
Els blaus, eh?
Sí, guapot, eh? D'aquests galants d'abans. Sí, també sortia, sí, sí, sí. A Velvet fa 34 anys. Judit Culell, directora de l'ISAC Dones, directora de l'Acadèmia de Cinema Català, fa 53. Adriana Benia, que és una redactora, també periodista. I qui fa anys? Va, ràpidament.
Vive en una piña debajo del mar.
¡Bob Esponja!
Su cuerpo absorbe y
Anys, Bob Esponja.
Sí.
¿En serio?
Sí, sí. A part, és de la teva quinta?
No.
Per què no?
No, home, no.
No, però, clar, no. Però ell va néixer el 1986.
Ah?
Tu de quin any ets? Ah?
Jo sóc dels Bububobs. Tenim un altre tall, no?
Tenim un altre que deciden. Va dir que és un magnífic oncle, igual que Beckham. Això ho va dir. Un magnífic oncle, vol dir, per la traducció, és un magnífic tio. El...
Freqüència modulada.
Ai, Déu meu.
Freqüència modulada
d'avui passarà la història.
Magnífic oncle. Marxem amb els magnífics oncles.
Quin tio, eh? Quin tio.
Quin tio. Mercè Raga, com sempre, gràcies.
Avui és l'aniversari Victòria a Suècia.
També, eh? T'escoltem amb les
adeu,
notícies.
Adeu, adeu. Sí, que vagi
molt bé. Nosaltres, que hi tornem demà, a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.